A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 49 minuts del matí. Ara, històries de Carola. Bon dia, Carola.
Molt bon dia, Pitu.
Què tal?
Seria una secció, eh?
M'ha vingut
ara
al
cap. La vaig fent, sí, la vaig construint. Sí, sí. Sí, vaig perseguint històries, vaig perseguint.
Avui una història, podem dir, de caire molt, molt humà. O humanitària, sí. Fins i tot.
Sí, sí, humà, humanitària, social, no? Amb una vessant social molt, molt, molt important i molt forta.
Actual.
Molt actual, absolutament actual, i que posa la pell de gallina en molts moments.
Has anat a veure una família.
Sí, he anat a veure una família a Vilanova, hem sortit de Sitges, però perquè el vincle sí que neix a Sitges, és a dir, el Jacinto García és el conserge de l'escola Miquel Utrillo, segur que molta gent el coneix,
el coneix,
i
sí.
És un conserge que la gent s'aprecia moltíssim, i vaig saber per ell que feia uns quants mesos, gairebé un any, que havia acollit un jove amb la seva parella, un jove de Costa d'Ivori, i en parlava sovint, estava molt content, molt satisfet de l'experiència, i en parlava doncs amb molt d'orgull i amb moltes ganes d'explicar l'experiència, no? I em va semblar interessant conèixer doncs en què consisteix això del procés d'acollida, perquè en parlem sovint de les adopcions, no? O parlem sovint, és a dir, tothom més o menys es fa la idea del que és una adopció. I l'acollida és un altre, diguem, servei, una altra proposta que existeix, real, que és bastant desconeguda, no sabem massa què vol dir, i que juga un paper molt important, sobretot pels joves migrants, com és el cas del CQ, que és aquest noi de Costa d'Ivori que van acollir el Jacinto i la Núria, la seva parella. I aquesta va ser l'excusa per parlar amb ell i amb la seva família, conèixer en què consistia això del procés d'acollida i conèixer d'alguna manera aquest cas d'èxit. Em van convidar a casa seva, a Vilanova, els vaig fer la visita i vam parlar del procés d'acollida, ho escoltaran com van parlant tant ell com la Núria d'aquest procés, que per ells ha estat una experiència i està sent una experiència molt gratificant, molt enriquidora, i que recomanen i aconsellen, i que fins i tot es proposen com a, d'alguna manera, padrins per a aquelles persones que s'ho estiguin plantejant o que vulguin saber informació. Però en aquesta conversa, durant una part de la conversa, el relat de l'acollida va quedar eclipsat pel relat del CQ, que és aquest jove de Costa d'Ivori, de 17 anys, explicant el periple, el viatge de Costa d'Ivori fins a Vilanova, fins a Espanya, també podríem dir, eh? Un viatge duríssim, un viatge molt, molt, molt impactant, que ell explica d'una manera tranquil·la, amb detall, i que he hagut de retallar bona part del relat, perquè és que si no ens podríem allargar aquí 3 hores, però crec que ha quedat bastant ben reflectit el que va representar aquell trajecte. Pensin que surt de Costa d'Ivori aquest nano amb 15 anys, sol, fugint del seu país perquè no li oferia cap proposta de futur, i buscant el que amb aquests joves africans se'ls diu que ofereix a Europa, que és un futur millor, i l'esperança de poder formar-se, estudiar, treballar i ajudar les seves famílies. Això és aquesta és la idea amb la que
ells marxen,
amb la que ells marxen, amb el que el CQ i molts altres van marxar. Això representa travessar mig Àfrica, passar per situacions duríssimes, per descomptat travessar el mar amb una pastera, amb 63 persones més a sobre d'aquell vaixell, pensant, convençut, que s'ha de morir, i no sé si per un tema providencial o per què. El cas del CQ és acaba bé, no? Però sentir això explicat en primera persona per un noi tan jove que tenia 15 anys quan vivia això, fa esgarrifar bastant, perquè és que es costa fins i tot empatitzar en el sentit de que és molt difícil posar-se a la pell d'algú, perquè és que no, jo no m'imagino una situació tan dura a la vida com aquesta, no? La de marxar sol, de deixar els teus pares, la teva família enrere i passar tot això, no? Estar a punt de morir per buscar un futur, i que quan arribes a terres espanyoles, en el seu cas a Almeria, i ell ho explica molt bé, el primer que fan és ficar-lo a la presó. Clar, és dur, és molt dur. I la història del CQ és la història una mica de, i probablement és la història de molts altres migrants que arriben a Espanya en aquestes situacions, que són notícies que veiem sovint als diaris, cada vegada ocupen menys portades, tot s'ha de dir, però passa cada dia. I clar, al final el tema de l'acollida, que era una mica l'excusa de, o el motiu pel qual visitava sí, jo sí. aquesta família, va quedar una mica eclipsat per aquest relat
tan duríssim. Ens porta a conèixer aquesta història duríssima, com podran escoltar d'aquí uns moments, del CQ.
Sí.
Aquest jove que ara té 17 anys.
Sí, 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 està a punt de fer els 18 anys, uh-huh. que està molt feliç, està estudiant, s'està formant, té moltes ganes de formar-se. És un noi amb el cap molt ben amoblat, amb les idees molt clares. Penseu que arriba aquí sense saber ni català ni castellà, entén el català, parla el castellà bastant bé, perquè l'escoltaran que parla en castellà, i el que més em va sorprendre, a mi de tot, va ser com algú que ha viscut això és capaç d'explicar aquesta història tan pocs anys després, amb cap mena de rancúnia, ni de símptoma d'odi cap a ningú. Zero. Al contrari, és un noi que està molt agraït, infinitament agraït, per descomptat al Jacinto i a la Núria, perquè l'han acollit, i d'alguna manera agraït a la vida també, perquè li està donant aquesta oportunitat. I això em va fer reflexionar, no? Que una experiència tan dura, algú tan jove a més, sigui capaç d'explicar-la molt poc temps després, sense rancúnia, sense odi, i amb un profund agraïment per l'oportunitat que se li està donant i que ell té moltes ganes d'aprofitar.
Doncs els deixem amb aquesta història, la història que va anar a cercar la Carola a casa del Jacinto, de la Núria i del Secu.
Cuando más te faltan las palabras, yo estoy. Cuando no valoras lo que logras, yo estoy. Cuando aprendes a permanecer al borde de tus límites, si nadie te ve, yo sí.
Som a Vilanova, a casa del Jacinto García, que a Sitges tots el coneixem perquè és el conserge de l'Utrillo. Oi, Jacinto?
I tant, sí.
Ja. Quants anys?
Doncs ja porto 11 anys.
Estàs content?
Molt content.
T'estimen molt a l'escola, eh?
Bueno, ho noto, sí, sí. El dia a dia es fa sentir l'estima, que també, de part meva, també hi ha molta estima cap als nens, les nenes, els avis, les àvies, els pares...
És recíproca, no? De totes maneres, hem vingut a visitar el Jacinto, casa seva, com dèiem, a Vilanova, no pas perquè sigui el conserge de l'Utrillo, que igual també algun dia en podríem parlar, sinó perquè ell, amb la seva parella, la Núria Gonzalvo, o la Núria, què tal?
Hola.
Teniu des de fa un any i mig, o viu amb vosaltres de fa un any i mig, el Secu Fofana. Hola, Secu.
Hola.
I la seva arribada aquí va ser, o és el resultat de tot un procés d'acolliment, oi, Jacinto?
Exacte.
Explica'ns com comença això, perquè això no és una... D'entrada no és una decisió que es prengui, entenc, d'un dia per l'altre, ni tampoc la cosa ve d'un dia per l'altre. Un no decideix acollir i l'endemà acull un nen o una nena, no?
En el nostre cas, no. Bueno, això va començar l'any 2018, quan van arribar a Espanya, i concretament a Catalunya, molts joves i nens sense referents familiars. Aleshores va estar una miqueta desbordada l'administració, i des d'una associació de Barcelona van demanar famílies que acollidores només durant uns dies, no? I a partir d'aquí una amiga nostra va acollir el Secu i altres nois durant unes setmanes i així van conèixer el Secu, perquè venia aquí algun dia a dinar o sortaven a passejar, li van ensenyar Vilanova, fins que l'amiga aquesta va acompanyar a la comissaria i ja se'l van quedar i va passar a un centre de menors, a Sant Just d'Esbert. Al centre van anar a visitar-lo moltes vegades, fins que vam demanar també que ell vingués aquí a Vilanova de tant en tant. Diguéssim, vam començar sent una família amiga. O sigui, a part de família acollidora, també pot ser família amiga, que no hi ha un compromís d'acollida, sinó de visites puntuals, no?
Per tant, el vincle amb el Secu comença fruit de que una amiga vostra acull el Secu i altres nens, i a partir d'aquí el coneixem.
De manera informal, però és una acollida molt informal.
I què va passar? Què va ser això? Un fletxazo? Què va passar aquí?
Parlo jo?
Vinga, Núria.
Vale, doncs va passar que ens vam anar coneixent diumenge a diumenge, perquè venia el Secu amb un altre amic. Bueno, primer amb el James, després amb el Mamadou. Acostumaven a venir els diumenges, es quedaven amb nosaltres a la vinya, ens ajudaven, després passaven al migdia amb nosaltres també, fins l'hora de tornar al centre, i la veritat és que ens vam fer amics, simplement. Va ser com un any molt intens d'anar i venir del centre aquí els diumenges o els festius. També era, per ells era un al·licient, no? Sortir del centre aquell dia i venir a Vilanova, que els agradava molt. I finalment penso que érem com ja amics, no? I va arribar un moment que es va fer obvi el tema de l'acolliment. El Jacinto també està molt ficat en temes d'unitat contra el feixisme i amb el tema de les acollides i tal, i per tant va esdevenir de manera natural, no va ser forçat ni molt menys. I també va ser el Secu, perquè era ell que volia quedar-se a Barcelona. Podia haver estat un dels altres nois, vull dir, podia haver estat el James o el Mamadou, però ja tenien com planificat d'anar a fora, no? O a París o a Alemanya. I al Secu, doncs, li encantava una població petita i va ser així.
Secu, ¿cómo lo recuerdas tú? ¿Cómo recuerdas esos inicios, cuando empecéis a conocer, cuando te vienen a visitar todos los domingos? ¿Cómo nace esa relación, ese sentimiento que acaba convirtiéndose en una familia, no?
Sí, bueno, para empezar, cuando venía cada domingo a ver a ellos y pasaba los días con ellos y me ponía muy contento y volvía al hotel y poco a poco nos vamos conociendo y así un día ellos no sé qué ha pasado y se ha hablado y luego quería acogerme como una familia y me preguntaba si quieres, lo he dicho sí, estará muy bien porque lo veía, era buena gente que me acogía en su casa. Y no es fácil que alguien que viene de fuera y tú no lo conozco muy bien, no conoces su familia y lo coquen y lo quieres ayudarle, y eso lo veía algo muy muy grande, y es como algo lo me ha dado como me ha dado como muchas confianza, y ellos también lo vi que yo era un chico que tengo muchas ganas y tenía algunas cosas un poco claro y lo quería como cogerme y ayudarme también.
Secu, porque tú vienes de Costa de Marfil,
sí.
Tú naces en Costa de Marfil, ¿cómo llegas a España y cómo llegas aquí?
Primero mi viaje fue muy difícil, y cuando me decidió abandonar los estudios ahí y quería ir en Europa para ayudar a la familia, y tenía un primo que también que por la noche me motivaba un poco para ir, que cuando llegaré en Europa todas las cosas cambiará y así puedes ayudar a mi familia si podía dejar de estudiar para ir en Europa. Si quería ayudar a mi familia tenía que ir y por eso los estudios no valían de nada y tenía algunos tíos que acabaron de estudiar, no están haciendo nada y yo pensaba de todo esto, imaginaba muy bien que tenía algunos tíos, casi 4 o 5 que acabaron de estudiar en la universidad, no tienen nada que hacer y tú también estás en el mismo camino y cuando acabas de estudiar vas a hacer lo mismo con ellos. No, yo no quería esto, quería ir buscarme la vida en otros países y lo que me viene a la cabeza, como todos los jóvenes, que ir a Europa será mejor. Y así me he huido de mi país para buscar una vida mejor.
¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir.
¿Y cómo fue esa huida?
Esa huida no fue muy difícil para mí, porque salía con algunos amigos también y yo era casi tenía 15 años, salí de mi país y así con algunos amigos y que somos 5 personas, los chicos, y así nos metemos juntos para ir. Y ahí cuando el primero fue el viaje, cogemos un autobús de Costa de Marfil hasta la capital de Mali, que se llama Bamako. Y aparte de ahí empezamos las cosas y luego nos vamos a hacer, conocí a un amigo que también que ha llegado aquí en Europa, está en Alemania y en su familia ahí también lo he hablado con este amigo que si me puedes ayudar, me han dicho, bueno, tengo una familia en Mali que tú irás con ellos y vas a dormir con ellos y así pasamos la noche con ellos y nos acogieron muy bien y nos trataban muy bien y así ellos nos ayudaron cómo tenemos que ir y nos enseñaron dónde tenemos que ir a coger el bus para ir en la frontera entre Mali y Argelia. La ciudad se llama Gao y así cuando llegamos ahí, así empezamos las cosas. Las cosas pasan muy difícil, así seguimos sufriendo y así, y no tenía tanto dinero así, pero con los amigos nos ayudábamos todo hasta que llegamos a nos destinaciones, porque hemos salido juntos, tendremos que llegar juntos los 5, pero así normalmente las cosas se cambian, ¿no? Y seguimos y cuando había un señor que tendremos que pagar un dinero para ir en Argelia y cuando pagamos este dinero y cuando llegamos en la frontera de Argelia, ahí el primero ciudad de Argelia que se llama Tamaracet, y cuando llegamos ahí así las cosas, así no todos los chicos nos separamos ahí y bueno, yo me quedo ahí porque he llamado a mi padre que para ayudarme, porque yo no tenía ningún dinero para ir más adelante.
Y tenías 15 años, ¿eh?
Sí, tenía 15 años. Y lo demás, dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer si tu padre no quería ayudarte? Pero nosotros, como la familia nos ha enviado el dinero, nosotros tenemos que ir. Y bueno, lo he dicho, bueno, a los amigos, bueno, puedes ir, no pasa nada y es la aventura, así nadie no podemos llegar juntos, pero estará bien que vosotros ibas y yo me quedaré y haré lo que puedo, ¿sabes? Y con estas cosas me quedo en Argelia y así conociendo gente.
Cuando dices ellos se fueron, ¿qué quieres decir?
Ellos se iban en ¿cómo se llama el país? Que se llama Libia.
Libia.
Se va a Libia y yo me quedo en Argelia.
Okay.
Y así las cosas voy a ir trabajando un poco para ganar un poco de dinero, así para ganar un poco de dinero, que porque para ir más adelante. Y así me pone a ir un poco afrontando las cosas para ganar un poco de dinero de Tamaracet para ir en esta ciudad que se llama Bichar. Eso era ahí, empezamos las cosas difíciles para ir, porque ahí no dejas que los negros cogen el autobús para ir a esta ciudad. ¿Sabes? Para ir a esta ciudad tienes que pagar mucho dinero. A veces sin, puedes pagar el billete, pero cuando llegas ahí la policía no puedes ir, la policía no te deja que coge la misma autobús con los algerianos, ¿sabes? Okay. Y así.
Y entiendo que pasa un tiempo que tú estás en Algeria. ¿Y en qué momento entras en Europa?
Llego en Europa en 2018.
Sí, sí. En
2018.
¿Y por dónde entras a Europa?
He entrado en Almería. ¿Y
cómo?
Bueno, ahí todas las cosas empiezan en Marruecos. Uh-huh. Sí, cuando empezamos con el Marruecos, el tráfico que están ahí con los chicos africanos y la gente que no se la guarda, marroquí,
sí.
Marroquí, y el tráfico que están con las dos personas que nosotros tenemos que pagar, y cuando pagamos y nos dejan a pasar para ir, ¿sabes? Y a veces no llegamos, a veces te puedes pagar y a veces ahí te puedes poner un barco en una patera que no está bien. Y a veces se lo pincha por abajo, casi 5 minutos para ir, puedes morir la misma, casi 5 minutos para el departe, y pues, puedes morir ahí en esos minutos. Pero en mi caso no era así, menos mal que las cosas fue muy difícil para mí, menos mal que da muchas gracias a Dios que llegar aquí en Europa. Porque es unas cosas que yo me sentía muy triste, porque dejaron toda mi familia, y hasta que llego en ese sitio, cruzar el mar y llegar en Almería, y lo que pensaba cuando el primer día que llego en Almería, el primer aire que me tapaban, eso lo veía otra cosa, ¿no? Es como he llegado de otro mundo, y lo que pensaba no era así, ¿sabes? En el barco hacía muy frío y seguíamos, y éramos 63 personas en un barco, y había una mujer que tenía un nuevo bebé que tenía casi de 2 semanas así, y ahí pasamos las cosas muy fatal y salimos a las 4 de la noche, y tendremos que llegar en el agua internacional a las 7. Nos dieron que cuando llega, cuando pasa a las 7, tienes que llamar salvamiento. Y así a las 7 nos tenemos un móvil y ya llamaron la salvamiento. Nos dice que no vendrá a buscarnos, a veces no viene. Hemos pasado todo el día pasando esto y teníamos miedo. Y seguimos con nuestro ritmo, pero había un momento que nos damos cuenta que no vamos a morir aquí todos, ¿sabes? Porque nadie va a salir de aquí. Y menos mal teníamos un chico senegalés que era muy valiente, que nos dijeron que nos ponemos tranquilo, que todo irá muy bien, que tranquilizaba a todos los chicos y nos vamos poco a poco. El chico era un pescador, bueno, que sabía mucho experiencia de esas cosas, y así no...
¿Conocía el mar?
Sí, conocía el mar, dominaba un montón, muchas cosas. Y así nos dijeron que nos pone tranquilo y que no, estamos en el buen camino.
¿Y así llegáis a Almería?
Y sí, cuando llega a la Almería, y primero nos preguntábamos cuántos años tienes y si eres mayor, si eres menor... Te puedes duchar, te da una ropa, un zapato ahí, no sé qué. y luego nos pone ahí en una cárcel, que ahí las cosas nos sentíamos como un poco diferente, ¿no? Porque alguien que viene de fuera y ponemos directamente una cárcel y para tratarnos y
vosotros lo... que ibais al futuro, ¿no? Ibais al nuevo mundo.
Sí, porque nos dijeron cuando llegas en Europa y todo es diferente. Y cogieron todos los chicos y las mujeres y nos ponemos ahí chicos, que, bueno, si eres menor te dejas que te ducha, pero si no eres menor te da una ropa y ya está y te pone ahí en la cárcel y por viene y la comida que te da son galletas, no, que solo galletas, comemos galletas de casi de una semana así cerrado y por la mañana salimos una vez. Y por tres veces el día, por la mañana, el mediodía y por las noches. Y siempre estamos comiendo galletas, no cambia la comida. Ahí en la policía, ahí todo, las cosas empiezan ahí y nos damos cuenta que todo es un poco diferente, ¿no? Con la policía, hay policías que son amables, hay otros que no son amables. Que a veces cuando llega ahí, la comida está en el cartón, a veces lo chuta con el pie para darnos como si fueran los animales, no le importa. Y...
¿Qué os dicen, Seco, cuando os meten ahí en esta cárcel y os dan estas galletas? ¿Qué es lo que os dicen? Porque vosotros llegáis a Costa de Marfil con una idea, ¿no? Con una esperanza de lo que vais a encontrar. Y lo que encontráis es algo muy distinto a lo que vosotros os habíais imaginado. Entonces, ¿qué os dicen? Cuando os meten ahí, ¿qué os dicen?
Están ahí pasando tiempo. Y... pasando tiempo ahí, no sé, el día, como pasando tiempo sin hacer nada, ¿sabes?
Okay.
Para ver si alguno chico se está bien o no, quién se comporta bien, si alguno tiene problema de cabeza o...
Okay. Para avanzar un poco, porque la historia tela, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a Barcelona, a Vilanova? ¿Cómo llegas? ¿Qué pasa en todo ese proceso? Entiendo que es un proceso muy largo, ¿no? Y que has vivido muchas cosas, pero entiendo que en algún momento sales de esa cárcel de Almería.
Sí, cuando fuimos de la policía, no, la gente que vinieron a buscarnos era la Cruz Roja,
sí.
Que vendrán a buscar, si eres mayor de edad, la Cruz Roja viene a buscarte, ¿sabes? Y ellos os enviaron un sitio, un campo, así porque para ver... dónde tienes que ir, ellos te ayudan, la ciudad donde tienes que ir, si te gusta ir en Madrid, ellos te ayudan, te corta el billete para ir en Madrid o no sé, toda la ciudad que tú quieres, de España o de otro país de Europa. Y cuando salíamos de ahí y cuando llegamos ahí en Albacete, las bases de la Cruz Roja eran en Albacete y pasamos algunas semanas ahí disfrutando un poco las cosas. Y así conocí a un amigo que se llama Madu, que es de Guinea, y otro también que lo conocía en Marruecos, que se llama, bueno, lo llamamos Fidel Castro.
Bueno, porque se parece.
Sí, bueno, lo pregunté muchas veces, pero no me dije cómo.
Mamadou y Fidel Castro, son dos amigos.
Mamadou y Fidel Castro, y hemos decidido, yo quería... Siempre me gustaba la ciudad pequeña y tranquilo, no me gusta la ciudad grande, lo tenía las cosas claro. Y como tenía un sueño para ser un gran jugador,
¿jugador de fútbol?
Sí, jugador de fútbol. Y yo quería ir a una ciudad como había empezado de Valencia o Sevilla. Y así como los dos chicos, Mamadou y Fidel Castro, me dijeron que no, tendremos que ir en Barcelona, está bien y es un poco ciudad un poco diferente que los demás. Bueno, como soy un chico que entiendo un poco las cosas, si siempre me dijeron mi padre, si siempre tienes que empezar, si hay mucha gente en un sitio, un grupo como la mayoría de la persona que deciden vamos a hacer eso, tú también tienes que seguir a los demás, que sea malo o bueno, tú deberías ir en ese camino, porque así es el bueno camino. Y así digo, bueno, como ellos son dos, yo soy como la único y lo voy a seguir a
ellos.
¿Les
hiciste caso?
Sí, le digo, bueno, iremos los tres y lo que vas a pasar, pasará ahí. Y así las cosas decidimos a la dirección y queremos ir en Barcelona. Ellos cortaron un billete para nosotros para ir en Barcelona. Cuando llegamos a la estación de Barcelona, por la noche, y llamamos este teléfono y nadie contesta. Así, no teníamos teléfono y no sabíamos hablar, solo sabíamos hablar hola y hasta no podíamos preguntar si puede darnos tu teléfono a hablar. Y bueno, hablábamos francés, pero hay poca gente que habla francés. Era inglés, sí que podemos encontrar gente que nos va a contestar. No sabíamos qué hacer y queríamos llamar a estas chicas. Menos mal había un señor ahí y lo hablamos y él puede ayudarnos para llamar ese teléfono. Y cuando llama, no, el teléfono está apagado, nadie contesta. Y
nadie
ha contestado ese teléfono. ¿Y qué debemos hacer? Teníamos una...
¿Estabais los tres?
Sí, los tres.
¿Los tres menores?
Sí, los tres.
¿Cuántos años tenían tus compañeros?
Pero no, los dos no eran menores.
Ah, ok.
Los dos no eran menores, solo yo, sí.
Ok.
Y los demás, los dos, y nos dijeron, bueno, tenemos que ir en la Cruz Roja. Siempre buscamos esto que nos ayudarán, ¿sabes? Y preguntábamos y, bueno, no sé dónde tenemos que ir. Tres personas en la calle, no sabes hablar ningún hola, no sé qué. Y era un poco...
¿Y conseguisteis contactar con la Cruz Roja?
Sí, había el teléfono y lo picamos y llamaron, dice que no podemos entrar porque hay muchos chicos. Fue mi primer día que duerme en la calle en Europa y no, así me da... Todas las cosas que están pasando, no sabía si un día vas a dormir en la calle, ¿no? Y en este mismo día, y como no hemos decidido, bueno, puede ser que mañana podemos tener un espacio, como un sitio para dormir mejor, tranquilo, un centro, ¿no? Hemos pensado así, pero no sabía que las cosas siempre seguirán peor.
¿Quién nos ayuda en Barcelona?
La persona que nos ayuda en Barcelona era una mujer que se llama Elena, María, perdón, que se llama María, que me acuerdo muy, muy bien. Y primero para le dar muchas gracias a ella que para estar aquí hoy hablando con que la gente que me escucha fue la referencia. Que ella nos ayudaron y así cuando no nos conocemos y así voy a ir. Y ella ayudaba también a los chicos, también la gente que viene de fuera, ¿no?
Ok, y, o sea, ella trabaja de esto, se dedica a esto, ¿no? Sí. O sea, llegáis en algún momento, contactáis con esta tal María y os ayuda.
Sí.
Y no. Entiendo que entráis entonces en este circuito, ¿no?, de digamos de instituciones de la Generalitat en el que
de moment no, primer a través de Maria em sembla que va dormir a casa de la germana de la Maria, no? Era su hermana, no? Segur?
Sí,
passant aquella nit amb la germana de Maria i crec que és l'endemà que la nostra amiga, la que ens presenta el Secu, és aquesta amiga, la Pepa, que viu a Vilanova, la que es desplaça a Barcelona perquè té la notícia de que han arribat uns nois i que estan una miqueta doncs, perduts i sense acollir. Aleshores, aquesta amiga, la Pepa, doncs va allà i coneix el Secu, i no sé si era el Mamadou també,
sí.
I torna aquí amb ells dos, no? I els acull durant un temps, fins que passa el temps, fan una relació bastant bona, bastant intensa, i també els coneixem nosaltres, i un dia ella doncs, clar, veu que ell és menor i s'adreça cap a la policia de Plaça Espanya pensant, bueno, què farem, no? Com resoldrem aquest tema? I es queden molt, molt parats els dos perquè se'l queden. És a dir, que la Pepa ve sense el Secu i el Secu es queda allà... bueno, d'una manera imprevista, no? I a partir d'aquí, doncs ja és quan amb ell, no sé si és l'endemà, ja el porten al centre on va passar un any, no?
Sí,
va
sí.
Va ser més o menys això resumidament, no?
Ok. El centre aquest, que és el que anàveu a visitar vosaltres els diumenges.
Sí.
Per tant, hem estat al Maria, ha sigut un poc tu àngel de la guarda.
Sí, sí.
Porque de alguna manera ella y luego su hermana, ¿no? Que está en Vilanova, es la que os ha conectado.
Conectado.
Com, a partir d'aquest moment, comentàveu abans, no? que una mica, va ser una mica que va venir donada, no? Deies, Núria, el tema de l'acolliment, no? És a dir, no va ser, entenc que no us vau asseure un dia i vau decidir, anem a acollir un jove, sinó que simplement el vau conèixer i a poc a poc, amb aquestes visites, va néixer com aquesta relació.
Clar, en principi era doncs, aquestes trobades dominicals, no? Que eren molt agradables amb els nois, realment era molt agradable per ells, per nosaltres també, no? S'estava molta estona, després de dinar no veien l'hora de marxar, érem nosaltres que havíem de dir...
Què és el que us aportava a vosaltres d'això? Aquestes trobades de diumenge, pel fet, és a dir, en feia una i després en tornava a fer una altra i això es va allargant el temps. Entenc que era enriquidor també per vosaltres, d'alguna manera, no?
Clar.
En què és enriquidor això?
Doncs, bueno, simplement que estar amb gent que, amb la qual estàs bé sempre és enriquidor, sempre és... no sé, és divertit, no? Estar amb gent nova també, conèixer gent nova. Després també, clar, hi ha el component de que són nois que estan en una situació, diguéssim, delicada, fràgil, no? I això també et commou i et mou, no? Et commou i et mou. Vull dir que... Però més enllà d'això és que estaven bé. Vull dir, haguessin sigut de Valladolid, potser hauria sigut el mateix, vull dir, són nois que estan aquí, que venen a fer visita, els acollim, dinem plegats i no hi havia més. Evidentment que la seva situació era especial, no? Però no hi havia una cosa darrere, no? No hi havia res de moment, era simplement l'amistat aquesta que es va formant, no?
Que es va anar forjant a poc a poc. I com funciona el procés d'acolliment? És a dir, en el moment en què dieu, bueno, és una cosa natural, ja arriba un moment que us plantegeu ja de manera gairebé natural no acollir,
clar,
entenc que s'ha de fer tot un procés administratiu, no?
Sí.
Això no pots decidir, vens a casa, t'acollim i ja està. És a dir, entenc que aquí entra en un procés administratiu. Com funciona?
Nosaltres anàvem també al centre a visitar el Secu i el James, fèiem aquests viatgets per anar a veure com anava tot, i com que el Jacinto en sabia ja molt d'això, perquè ell ja s'està ocupant, no?, d'aquest tema, del tema de la llei d'estrangeria i de tots aquests temes, ja fa temps que ell hi treballa, doncs per ell era un tema que el tenia molt per la mà. Tot i així vam anar a Tarragona, per exemple, un dia a conèixer un advocat, no?, que parlava molt d'aquest tema i que ens orientava una mica, però bueno, potser aquesta part l'explica ell.
Doncs vinga, Jacinto.
Sí, clar, jo formo part de la coordinadora Obrim Fronteres, que treballem per buscar una sortida digna per als migrants que arriben aquí i es troben en lleis molt racistes. I aleshores jo sabia el problema que tenien aquests nois, no? Que l'única sortida una miqueta bona era l'acolliment. Si no, van a centres de menors que estan subrogats a entitats, a empreses mercantilistes, que només miren el seu compte de beneficis, i que moltes vegades, quan arriben als 18 anys, acaben al carrer. I acabar al carrer vol dir al carrer, o sigui, no sense res. I en molts casos sense documentació. Això què vol dir? Que el seu futur es complica més encara, no? En un país estrany, sense documentació, sense diners, sense formació, doncs acaben on no han d'acabar. I aleshores això també era una motivació més, no? Perquè clar, i el fet d'acollir el Secu, per ell era... Va ser el Secu, podia ser un altre, no? Podia ser hagut el Mamadou, el James o el Mohamed, no? I era una manera també de que tinguessin una sortida.
I entenc que, tal com expliques, tu que estàs tan ficat i vinculat en tots aquests aspectes socials, també una manera de contribuir, no?, a aquesta vessant social, no?, que, no sé, ho pregunto, dic, no sé si hi ha també darrere d'això, aquesta voluntat de anem a fer alguna cosa bona per algú i perquè aquesta societat, ni que sigui una mica per un moment, per una persona, sigui una mica millor. No sé si hi ha darrere o no, o és més una cosa íntima de, com de família.
És tot, no? És tot, perquè una cosa va lligada amb l'altra. Si ho fas és perquè ho fas a fi de bé, també, no? I per tant té una repercussió social, un retorn, no? Però bàsicament també era perquè el nostre fill ja feia un temps que estava fora, teníem la seva habitació. Jo sempre he pensat, i cada vegada ho penso més, que les cases estan buides, són molts metres quadrats per... Érem en aquell moment dues persones, no? Però que aquesta és una realitat que hi ha, no? Moltes cases molt grans per una, dues persones, amb espai per acollir. I això és una realitat que està, que es dona, que no ens n'adonem, però que la tenim. Teníem una habitació estupenda del meu fill, amb una taula enorme, amb un llit enorme, doncs preparat per qui ho necessités. I en aquell cas doncs, va convergir tot, no? Que ell volia, que li vam preguntar, que ens coneixíem, que teníem una bona relació i es veia que podia funcionar. I, evidentment, la vessant social. O sigui, això, clar, ens mou absolutament.
I què, Jacinto, què implica l'acolliment? Perquè ara algú es preguntarà, és a dir, per exemple, tots tenim molt clar que implica una adopció, no? Que és un procés molt clar, però un acolliment què implica? Perquè el CQT, la seva família a Costa d'Ivori, té la seva mare, té una família, ara sou la seva família d'aquí, no?, d'alguna manera. Què implica un acolliment?
Bueno, implica fer-se càrrec de la formació del SACU, bueno, ajudar-lo a buscar l'escola que toqui, ajudar-lo a fer els tràmits de tots els papers, que són moltíssims, té aquí una carpeta al calaix, que ja no hi cap, de moltíssims papers que sense un suport d'una família és quasi impossible que els nois tinguin tota la documentació en regla. Implica també pues, el suport emocional, no? Ell sap que aquí té el seu hogar, que pot marxar quan vulgui, aquí, encara que ara tingui ja 18 anys, ell sap que aquí es pot quedar tota la vida, vull dir que no és que sigui un acolliment fins als 18 anys. Nosaltres no posem data. Evidentment que ell algun dia voldrà marxar, voldrà tornar al seu país o voldrà viatjar i ojalà ho pugui fer en llibertat, no? Però aquí sempre tindrà el seu petit racó, no? I jo volia afegir una cosa que afecta bastant a Sitges, encara que no estem a Sitges, estem a Vilanova.
Com si ho fóssim,
sí.
Com si ho estigués.
Quan el Secu va arribar, quan estava a casa de la Pepa, que encara no estava sota la tutela de la de Gaia, ell volia jugar a futbol, no? I, ostres, i a mi jo li donava voltes a veure com podem fer perquè... Jo treballo, com hem dit abans, a l'Utrillo, i l'Olga tenia una bona relació, l'Olga la directora en aquella època, amb el Cano, el director esportiu de la Blanca Subur, no?
Sí.
Jo també el coneixia, però amb ell, no? I l'Olga deia, ara truquem al Cano a veure què passa. I el Cano ràpidament va dir, veniu demà i a veure què fem, no? I sí, vam anar allà, vaig anar a buscar el Secu, vam buscar unes botes, no tenia res, no? I vam anar cap a Sitges, a la Blanca, i va poder entrenar en un camp de gespa, va poder jugar un partit amb els juvenils de la Blanca Subur, i clar, i el Cano em va dir, ostres, me l'ha jugat perquè clar, no té papers, si hi ha un accident, si qualsevol cosa, i, però clar, era tan bona persona que, bueno, ho volia dir perquè...
Bueno, sí, reconeixement. Aquesta faceta del Cano, no?
En reconeixement, no? Sí, i justament un dia abans de morir me'l vaig trobar allà al camí de la fita i em va preguntar, ostres, aquell noi que fa no sé què, i dic, ostres, però mira, està a la Fundació Vilanova i encara no ha pogut jugar pel Covid, no? I se'n recordava del Secu, no? Sí, o sigui que, bueno...
Per tant, Secu, continua jugant a futbol, eh?
Sí.
¿Sigue siendo tu sueño?
Sí, sigue siendo mi sueño. Y bueno, como... era algo como siempre seguido, pero no lo he dejado de un momento, porque es mi sueño y... Lo veo ahora cuando llego en esta casa y me interesaba como estudiar, ¿sabes? Me interesaba estudiar y saber cosas. Había muchas cosas que yo no sabía antes del hotel, en el centro, hasta aquí. Había muchas cosas que no sabía y así me ponía un poco a estudiar, a saber cosas, y me gustaba, me ha gustado mucho, porque cuando llega en esta casa me ha dado muchas, me da muchas,
¿te has dado cuenta?
Me he dado cuenta de muchas cosas y lo que tenía que hacer, lo que no debía hacer, porque puedes decidir algo, es tu sueño y luego lo puedes cambiar, pero no es como voy a dejar de jugar fútbol, pero tengo el futuro de verdad claro, porque a veces cosas que está bien, a veces no, porque hay que luchar, luchar de todo, porque no estoy ahí como, bueno, el fútbol es mi sueño, sí que el fútbol es mi sueño, y también tengo, me acuerdo muy bien, que era un, no sé, una... un tío de Nuria, no sé qué, fuimos a Barcelona, me dice que tenéis, sigue con el fútbol, pero no dejas de estudiar. Esta frase me afecta mucho, porque a veces en cada sitio que me iba y encontraba otra gente de ellos que me da algún consejo y así.
Con lo cual, ¿estás estudiando ahora, Secu?
Ahora estoy estudiando la ESO en la papelera, en una escuela adulta de Vilanova, que se llama Teresa Mañé.
Desde el foco del Cairo a las nieves azules de Canadá, desde el médico en Cuba a la joven sembrando en el arrozal, todos sienten que hay algo en el aire, una broma, una conexión, una especie de impulso invisible que nos hace continuar. Seguiremos, 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 seguiremos el camino. Seguiremos, seguiremos, seguiremos el camino. Hijos del mismo lugar.
Tú sientes ahora que ellos son tu familia de aquí, ¿no?
Sí, exacto.
Pero tú tienes contacto con tu familia en Costa
de
Marfil.
Sí, tengo contacto con la familia de ahí, los amigos.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dice tu madre? Tu madre debe estar tan contenta.
Sí, diremos, la familia está muy contenta y a veces casi no hablo con mi padre y con mi madre, con Nuria también ha hablado con mi madre, pero así ellos le dan mucha ilusión y cuando él ha hablado con mi padre le da mucha ilusión, ella se queda un poco tranquilo y nuestros hijos están con buena gente que están ayudándole y ellos se ponen ahí tranquilos porque estar aquí, la familia no sabe las cosas que tú estás haciendo, pero ellos cuando lo llamo, ellos a veces da el teléfono a Casinto que habla con mi padre y así mi padre se pone muy contento porque alguien le ha cogido su hijo y lo están ayudando, claro. Es algo...
Es que claro, yo ahora poso en la piel de la familia d'allà, dels pares, de saber que el seu fill ha marxat, probablement no deuen saber ni la meitat de tot el que ha viscut, de la duresa d'aquest trajecte, d'aquest viatge, la tranquil·litat, no?, i la satisfacció de parlar amb vosaltres, ara què us diuen ells, no?, perquè deuen estar immensament agraïts a que hagueu acollit el seu fill i que l'estimeu i que li esteu oferint aquestes opcions de futur, no?
Sempre que hem parlat amb el pare, sobretot que és amb qui hem parlat més, sempre és merci, 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 però és que ho diu fins a l'infinit i més enllà, o sigui, és emocionant perquè el veus que la paraula que té és aquesta, no?, d'agraïment, de molt agraïment. I bé, doncs... Realment, amb els mòbils, avui dia també la comunicació és bastant, bastant propera, no?, i bastant freqüent. Ell sempre acostuma a parlar els caps de setmana més, que és el dia que estava més tranquil, el diumenge. I a més que l'encoratgem a que mantingui la relació, que no la perdi mai, que no la perdi, que no deixi de trucar.
Perquè tu tens intenció de volver algun dia? ¿Te gustaría volver a Costa de Marfil? ¿O qué planes tienes?
Sí, sí. Un día tengo muchas ganas de volver y a ver la familia. Es como he tenido ahora, es como tengo dos culturas y de ahí y de allá. Será muy bien, no es como no tengo ganas de volver. Sí que claro que tengo ganas de ir a ver mi familia y volver con ellos también, como... También nos forma una parte, una familia, no sé, como familia...
Me gustaría llevarlos a ellos allí.
Llevarlo y que... hacer todo lo que nos cuidamos y todo como
todos
una
allí,
familia.
En todos Costa de Marfil.
Sí, me gustaría.
O sea, ¿tú
sí.
tu futuro lo ves en Costa de Marfil?
Lo que mi futuro sí que lo tengo claro. De momento me tengo que informar, es como formarme muy bien, tener las cosas claro antes que voy a vivir en Costa de Marfil o mi futuro es Costa de Marfil o aquí, no sé. Puede ser que me forme aquí muy bien y hacer las cosas muy bien y puede decidir, bueno, mi futuro es ahí.
Sí.
Depende de las cosas. Puede ser que mi futuro es aquí o allá.
Para acabar, Jacinto, ¿por qué recomendarías o no sé si ho faria, recomanaries l'acollida a les famílies a que s'apuntessin, a que provessin això, d'acollir algú? Ho recomanaries?
I tant. De fet, volem aprofitar l'entrevista aquesta per aconsellar a tothom que pugui, que tothom no pot acollir. Però si hi ha les mínimes possibilitats, per nosaltres ha sigut és una gran experiència. És un intercanvi de cultures, és una manera d'aprendre coses noves. I també volia afegir que la gent que vol acollir es trobarà amb problemes burocràtics, bastants problemes. Nosaltres vam trigar 10 mesos a tenir el CQ a casa i ens volem oferir per donar un cop de mà a qui vulgui acollir. No dubtin en trucar-nos, o jo sóc a l'Utrillo cada dia. Tenen tot el nostre suport, perquè es trobaran que ja millor li fan proves d'edat. El CQ va passar per la fiscalia, li van fer proves d'edat, vam estar uns mesos que deien que era major d'edat. Clar, això és molt greu, no?, perquè si és major d'edat se'n va al carrer.
Ah, perquè com que no es podia, no hi havia un paper que confirmés l'edat.
I encara que ell tenia el passaport, no hi havia conveni en Costa d'Ivori, i el fiscal va dir que no, que ell era, en lloc de néixer al desembre, havia nascut al març. A més, són proves que es fan al Canell, que es feien als anys 50 els militars americans, blancs, o sigui que no són fiables. I més traves, o sigui, són lleis fetes perquè
quina
no vinguin.
Quina paradoxa, això que estàs explicant. És una paradoxa que des de les institucions sí. no, públiques es demani de l'acolliment, perquè és veritat que es demana i sempre i se'n parla, no?, de la necessitat que hi hagi famílies que acullin, i d'altra banda, quan alguna família opta per acollir, després es troba amb tantes traves burocràtiques.
Hi ha moltes traves. Bueno, i de fet, el CQ, encara que visqui a nosaltres, ell té que renovar el seu NIE al mes d'octubre. Ja li demanen una feina. O sigui, nosaltres volem que ell estudiï, no té per què treballar, perquè aquí està bé i també té una ajuda de l'administració, però li demanen que treballi i que justifiqui uns ingressos a part de l'ajuda que pugui tenir, no? O sigui, en 18
i uns
anys,
ingressos alts,
sí,
molt alts.
Des de la coordinadora estem mirant de canviar aquestes lleis, estem lluitant per canviar aquestes lleis, però tots són traves. També volia recordar que hi ha una ajuda econòmica per a les famílies acollidores per cobrir les despeses del noi, o sigui, el tema de roba, el tema de menjar, està cobert totalment. I també m'agradaria recordar per què venen aquests nois a Europa, que no venen a fer turisme, ni venen perquè vulguin, venen perquè viuen a països com Senegal, Costa d'Ivori, Mali, que són colònies encobertes de França, on no tenen cap futur. Ell ha dit que jo, el meu tiet estudiava i no servia per res. Allà només poden estudiar les èlits, que estan sota el paraigua de l'administració francesa.
Sí, sí, ho ha explicat molt clar,
clar,
el que era el futur a
sí,
Costa d'Ivori.
Sí, ho dic perquè quan molta gent de Sitges veu els manters al passeig fent la venda, que pensin que venen aquí perquè al seu país no tenen cap futur, no?
Que igual hi ha molts d'ells, no?, que han fet un trajecte molt similar al del Seco.
Molts, molts.
Però no ha tingut un final tan estupendo com el cas del Seco, que ha tingut la sort de trobar-vos en el camí, no?, i que doncs li pugueu oferir aquesta llar i...
Exacte.
I aquestes opcions de futur, que al final entenc que és el principal, no?, donar-li opcions de futur i a partir d'aquí ell ja quan sigui gran acabarà decidint. Jacinto, Núria, Seco, moltes gràcies.
A tu.
A ti.
Gràcies per atendre.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Seguiremos el camino, seguiremos, seguiremos, seguiremos el camino, hijos del mismo lugar.